Tot costa.
Acabada la primera jornada del Mundial, Portugal i Espanya han protagonitzat les sorpreses negatives. Avui en parlem amb un porter de la selecció espanyola i del Barça. De seguida, Joan García del Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous, 18 de juny de 2026, dia de final d'ACB, després en parlarem, però també el dia Sònia Gelmà, Chattanooga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El dia que esperem un protagonista a la teva posició a la zona de premsa, eh?
Doncs sí, esperem el porter titular del Barça, Joan García, que aquí a la selecció espanyola de moment no és titular i passarà per aquí pel set que tenim muntat aquí a Catalunya Ràdio. És un, diguem, també estem pendents de Marc Cucurella, el flamant fitxatge del Madrid, que avui d'alguna manera fa la seva presentació aquí a la concentració de la selecció espanyola, perquè evidentment moltes de les preguntes aniran pel seu present, anava a dir pel seu futur, però no, ja és present jugador del Real Madrid.
Però que representa el Chelsea encara en aquest Mundial, com bé sabeu. De seguida escoltarem Joan García... també Cucurella, però abans hem de repassar la jornada mundialista.
El Mundial al Tot Costa. En joc.
Doncs tenim en joc el Txèquia-Sud-àfrica, que és el primer partit ja de la segona jornada del grup A. Tots dos equips van perdre el primer partit davant Corea del Sud i Mèxic, respectivament. Per tant, avui els cal puntuar i Txèquia ja s'ha avançat. Ha començat en moviment aquest partit. Sadilek, ara al minut 6, ha fet l'1-0.
Resultats.
El minut 6 de la primera part, perquè el partit va ja per la segona. Resultats, el grup L, Anglaterra 4, Croàcia 2. De seguida el repassem. Ghana 1, Panamà 0. Va passar el que havia de passar, Costa. Amb gol dels africans, en el temps afegit. I el grup K, més de l'empat del Portugal i el Congo, Uzbekistan, Colòmbia, Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
Repassarem, com deia la Sònia, en particular aquest debut d'Anglaterra, amb victòria, no, potser no brillant, però sí concloent, i amb sort diversa per Rashford i per Flash Gordon.
Agenda.
El grup B, a les 9 del vespre, hora vostra, juga el Suïssa-Bòsnia i a la mitjanit Canadà-Qatar. Tots dos van empatar, tots els equips van empatar la primera jornada, per tant, tot obert. Avui es pot dir que és una jornada que podeu descansar tranquil·lament,
sí.
Costa.
Sí.
Perquè a les 3 de el partit bo és el de les 3 de la matinada, i clar, aquest és el problema, que us hauríeu d'esperar al Mèxic-Corea del Sud, que és a les 3, tots dos amb 3 punts, en joc el lideratge del grup.
Farem... aprofitarem que tenim en el fus horari correcte i demà ens expliques amb tot luxe de detalls aquest Mèxic-Corea del Sud.
El protagonista.
És la història humana de les últimes hores. Són històries que només es descobreixen als mundials. Yann Diomandé és la figura de Costa d'Ivori, un futbolista molt marcat que ha esclatat al Leipzig després de destacar el Leganés i que ràpidament el fitxessin per 20 milions d'euros. Ara, que amb 20 anys ja ha debutat el seu primer Mundial, el futbolista ha volgut escriure una carta d'homenatge a la seva germana Roxanne, morta als 15 anys. Una carta que ha escrit al The Players Tribune. Ella, més petita, sempre va confiar en el seu germà, el va inspirar, el va acompanyar durant la infància al seu poble, va viure com ell marxava a una acadèmia als Estats Units, amb totes les esperances que això suposava, però que després li buscaven equip i sense saber per què cap club ni els filials de l'MLS el volien. Feia proves a Europa, feia proves als Estats Units. El cas és que tornava cap a casa seva, cap a Costa d'Ivori, amb el somni acabat, però ella mai va deixar de creure i explicar a ell fins que setmanes després el Leganés el rescatava i el somni es refeia. Però ella ara ja no hi és, la van enverinar amb 15 anys i no vol saber el per què. Ara diu que se sent buit, que ja no té emocions, que simplement juga per recordar-la cada gol, perquè el seu objectiu a la vida és demostrar-li al món que ella tenia raó. I així tanca una carta emotiva i que la veritat és que posa els pèls de punta a qualsevol.
Sí, sí, la veritat és que la història és esculpidora i també explica com és el futbol, que en molt poc marge de temps aquest futbolista, aquesta persona passada a tenir un futur incert, a que se'l rifin els grans clubs del món. De fet, l'altre dia llegia que de moment juga al Leipzig perquè el Leipzig en demana 100 milions d'ecus. És a dir, imagina't el que s'està demanant ja per un dels davanters més desequilibrants del panorama actual.
La notícia.
No és la primera notícia d'aquest tipus en aquest Mundial. I l'afectada torna a ser Costa d'Ivori, perquè no podrà comptar amb el seu davanter, Elie Wahi, pel partit de dissabte contra Alemanya a Toronto. Les autoritats canadenques no l'han autoritzat a entrar al país perquè està sent investigat des del maig passat com a sospitós per un augment sobtat de les apostes, per una targeta groga que va veure en un partit de Lliga Francesa jugant amb el Nice. Als Estats Units sí que el permet jugar, al Canadà no.
Caram, quin embolic. Vam començar amb l'àrbitre somali i ara el cas d'aquest futbolista. Però ara potser t'agafo, però això no ho podien haver pensat abans de deixar-lo entrar?
Abans de deixar-lo entrar on?
A Canadà, que és on no...
No,
a Canadà no el deixen
entrar.
Ah, no el deixen entrar.
Sí, aquest és el problema, que no el deixen entrar.
Si tu ets un violador, com Trump o com Epstein, pots entrar a Estats Units tranquil·lament. Si tu fas apostes il·legals, com Trump i com Epstein, pots entrar a Estats Units. Però a Canadà són bastant més seriosos.
Mm. És el que anava a dir, que als Estats Units sí que ha pogut entrar, no ha pogut entrar al Canadà, que ara l'heu liat una mica, però sí, és així.
Bé, molt bé, doncs...
El que no pot, va jugar el primer partit i el que no pot jugar és el segon, que juga a Toronto.
Si pot entrar Cristiano Ronaldo, que té una condemna per violació a Estats Units, com no pot entrar Thomas Partey? Sí, la té. Li va perdonar quan va anar a veure en Vince Salman a la Casa Blanca. Cristiano Ronaldo tenia prohibida l'entrada als Estats Units per una violació en un hotel de Las Vegas.
Però tenia una condemna ferma, vols dir?
No, tenia una denúncia.
No, va arribar un acord de confidencialitat. Allò que tenen als Estats Units, sí.
Bé, no, crec que no és el mateix que una condemna ferma, però d'acord, us ho compro.
Sí, als Estats Units pots fer el que vulgui.
Això mateix.
El gol.
El de Marcus Rashford, perquè l'exdavanter del Barça va entrar al camp i va marcar. Ja ho va demostrar al Barça, que gol no li en falta. I la lectura fàcil, que no farem ara, seria que Gordon va estar 72 minuts al camp i no el van veure. Però no jutjarem per un partit. És veritat que el que sí que vam comprovar és allò que hem destacat en els seus primers dies, com des que vam saber que el Barça el fitxava, que és que pressiona molt. Això ho vam poder comprovar, es va passar el partit fora, corrents amunt i avall, però la selecció anglesa és veritat que va volcar molt més el joc per l'altra banda. Per cert, que qui també en té molt de gol és Harry Kane, un altre que no va desaprofitar la primera jornada per dir que ell també, com Messi, com Haaland, com Mbappé, ell també ha arribat al Mundial.
La veu del dia.
El so de Wonderwall, la cançó d'Oasis cantada al final del partit pels milers d'aficionats anglesos davant l'atenta mirada dels seus jugadors sobre la mateixa gespa de l'estadi de Dallas després de la victòria davant Croàcia. Em consta que han estat celebrant-ho unes quantes hores després amb tota mena de càntics i tota mena d'hidratació pels carrers de Dallas.
Quina manera més eufemística de dir que s'han begut l'aigua dels flores.
L'anècdota.
Un dron va sobrevolar el cel durant l'últim entrenament de preparació de Corea del Sud a Guadalajara, a Mèxic, on aquesta matinada juga contra l'equip anfitrió. El seleccionador de Corea del Sud ha explicat que si era un dron espia, tots tranquils, perquè no va poder veure la tàctica, perquè encara no l'havien assajada quan va passar el dron. Però cal dir que les autoritats mexicanes el van abatre dintre del pla de seguretat que tenen al país. Aquell dron ja no existeix, però que en qualsevol cas també és una de les curiositats d'aquest Mundial.
Què ha descobert el Torquemada?
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
El Ricard ha descobert, després d'aquesta primera jornada, que li encanta aquesta primera jornada de Mundial, valguin totes les redundàncies.
Sí, m'està agradant, el Mundial. Ha començat fort. Ara ho deia la Sònia, per l'explosió de les grans estrelles el primer dia, que això normalment en un Mundial no passa, tothom va de menys a més. Pels moments de futbol que he vist, per partits oberts, interessants, per altres partits dominats per les seleccions potents, hem vist la millor versió d'Anglaterra i la millor versió de França, tot i que l'haguem vist parcialment, perquè només la vam veure a la segona part. Hem vist una Argentina madura, estable, i hem vist com han punxat Espanya i Portugal, no? Aquest seria una mica el resum de les grans candidates. Però m'està sorprenent en positiu el campionat, i crec que... Saps què crec que ha passat? Que hi ha poca por. O sigui, normalment un Mundial hi havia por. I jo tinc la sensació que tothom pensa que com que gairebé passa a tothom...
Clar, és veritat. Doncs, està ben vist, això.
Doncs es desinhibeixen, sí, sí. I ha començat fort. Mira, fins al punt que només hi ha hagut un 1-0, s'han jugat 24 partits, i hem mirat els Mundials del segle XXI, els primers 24 partits, quants gols s'havien fet. En aquest campionat se n'han fet ja 75 gols. O sigui, vol dir una mitjana de 3 gols, de més de 3 gols per partit.
Sí, era el Mundial de Flick.
Correcte, sí, sí. Doncs mirant enrere, el Mundial del segle XXI que més se li acosta és el del Brasil 2014, amb 67, 8 gols menys. La resta, encara menys. 43 al 2010, 53 al 2018, 57 al 2022, 65 al 2002, que no va estar malament, i 57 al 2006. O sigui, no se li ha costat cap edició del Mundial en els primers 24 partits, ni de bon tros, a la productivitat golejadora, que sempre marca una mica l'atractiu. I una altra dada. S'han fet menys gols a pilota aturada del que marquen els paràmetres del futbol actual. Normalment tothom es mou, gairebé totes les competicions, en un gol de cada tres a pilota aturada. Si amunt i avall. Per exemple, aquest any a la Lliga i Copa, a Espanya és un 31%, una miqueta per sota. La Champions, 28%, una miqueta encara més per sota. Doncs aquí es soma al voltant del 25%. I això, que és una anècdota, no és tan anècdota. Vol dir que es fan molts més gols en joc dinàmic, per tant és més atractiu, es recorre menys a la pilota aturada que desequilibra o desencalla, però que és menys atractiva. Tots són components que ajuden a entendre aquestes sensacions que, vaja, les tinc jo, però no sé si les compartiu o no.
Sí, sí, la veritat és que és la sensació que fa, que és un Mundial desinhibit, i aquestes dades que ens aporta el Ricard doncs ho acaben de confirmar. En l'altra banda d'aquesta escala hi tenim Portugal i Espanya, que jo diria que són les... han protagonitzat les primeres pífies d'aquest Mundial, o almenys en la primera jornada. Evidentment tenen temps per reconduir-ho. D'Espanya ja n'hem parlat molt. Et vull preguntar per Portugal, perquè jo tindria la sensació que el partit de Portugal d'ahir, tot i que va marcar, és gairebé pitjor que el d'Espanya contra Cap Verd.
Sí, sí, per mi també. Molt més decebedora Portugal que Espanya. Perquè Espanya es va encallar i no va estar bé, però no va patir defensivament. Va tenir el partit molt controlat. Portugal no va tenir el partit controlat. El Congo li va arribar, es va mostrar vulnerable defensivament, va generar poc en atac. És a dir, vaig tenir la sensació que anava molt més a remolc. Que la selecció espanyola, el problema que va tenir és que no va generar desequilibri i no va fluir ofensivament, però tot en pilota. Sense pilota, la selecció de Luis de la Fuente no va patir. A més, en el meu cas, les expectatives que jo tenia en Portugal eren superiors a les d'Espanya, i clar, ja saps, com més expectatives, més decepció. Fixa't que a Brasil no la posem en el grup perquè ja ens esperàvem que pogués punxar amb el Marroc.
I també perquè va jugar contra una selecció molt més potent. Vaja, el Marroc ens va agradar a tots i res a veure amb
però
el
Congo. Però vaja, un Brasil contra la selecció marroquina tradicionalment,
sí, per nom,
no?
Per
seria
nom,
una punxada.
És veritat, és veritat. Molt bé, doncs aquesta és la mirada del Ricard sobre aquesta primera jornada de Mundial que ja hem deixat enrere. Ricard, abraçada, gràcies.
Adéu, gràcies.
Aquesta és la repassada, el repàs diari del Mundial, però també hem de mirar a la resta del món esportiu. Hola, Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens expliques?
Arrenca la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i la València. A les 8 es disputa el primer duel de la sèrie de 5 a València. Aquest partit el podeu seguir amb transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. Aquesta temporada entre l'ACB i l'Eurolliga els dos equips s'han enfrontat 4 vegades amb el resultat de 2 victòries per a cada equip. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny, i la jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació del club, que havia augmentat la proposta econòmica inicial. Ara mateix, només un gir inesperat faria canviar aquesta situació. L'ex blaugrana Sergi Roberto deixa el Como dues temporades després i negociarà el seu futur com a agent lliure. El defensa francès Konaté ha fitxat pel Madrid per les pròximes 4 temporades. L'internacional té 27 anys i fins ara jugava, recordem, al Liverpool, i el Rayo Vallecano ja té nou entrenador, el basc Beñat San José, que firma per una temporada. A la final de la Lliga de Futbol Sala, segon partit al Palau entre el Barça i el Pozo de Múrcia, els blaugrana dominen la final, també a 5 partits, després de remuntar en el primer enfrontament. Començarà a les 9 i el podreu seguir aquest partit per Esport 3. Per cert, que l'Indústria Santa Coloma ha fitxat l'ala internacional argentí Dylan Vargas. I en tenis, Paula Badosa s'enfrontarà als quarts de final del torneig d'herba de Berlín a la txeca Linda Noskova. I en MotoGP, aquest cap de setmana es disputa la novena cita de la temporada al circuit de Brno, a la República Txeca. Torna el subcampió Àlex Márquez després d'un mes lesionat, mentre que el campió Marc Márquez avança que el físic li tornarà a limitar el pilotatge aquest cap de setmana. És un cap de setmana important en què s'hauria d'anunciar un acord entre MotoGP i els equips per al període 2007-2031. I dilluns
2027.
Hi haurà... 2027 i 2030...
Sí, el 2030. Si fos 2007, aniria quan anirem...
Hauríem de cobrar retroactivament.
I dilluns hi haurà un test ja amb les noves motos i els pneumàtics de l'any que ve, amb la presència segura de Marc Márquez amb Ducati.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui entrevistem a Joan García. Quina nota poseu a la seva primera temporada com a porter del Barça? Excel·lent, notable o aprovat? Podeu votar tant a Twitter com a Instagram, a les xarxes del Tot Costa.
Des d'ara i fins les 8, avui en versió de butxaca, perquè farem de taloners de la final de l'ACB. A partir de les 8, en directe a l'antena de Catalunya Ràdio, València-Barça, primer acte amb Macià i Lloberes. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
El senyor Santi Jiménez ja ha fet acte de presència. Hola, Santi, bona tarda.
Molt bona tarda,
tot
amics.
Tot bé?
Bueno, sí, en general, sí.
Així m'agrada. Gemma Mallorca, bona tarda.
Bona tarda.
També bé.
Sí, sí, sí,
després,
sempre.
Després et preguntarem per Salma Parayuelo, que avui...
Hi ha... Però digue'ns la veritat, diu que passarà, eh?
El què, el què? El que passarà de Salma?
Sí. Que passarà, és que
marxarà. Camp,
que marxarà, sí. Pues ja està, pues ja l'hem preguntat.
Després ens ho explica la Ruth Vila. Entrem en matèria. Això sí, abans hem de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Nicolás Mirotic, bona tarda.
Buena tarde. Siempre seguimos los partidos, cuando podamos los vemos por televisión o vamos al Camp Nou. Yo creo que la institución es el fútbol, todos lo sabemos. Obviamente aquí en Barcelona, cuando el fútbol le va bien, va todo bien. Todos los otros deportes. Sabemos lo importante que es, pero yo diría que nosotros estamos haciendo disfrutar a la gente. Yo creo que hemos puesto la ilusión al baloncesto otra vez y se puede notar todos los partidos en el Palau.
Tot costa una dècada.
Nicola Mirotic, de quan el Barça guanyava Lligues ACB, avui intentarà tornar-ho a fer contra el València.
El Mundial al Tot Costa.
Tocadíssim. Un quart de nou del vespre. Estàvem esperant Joan García Chattanooga i crec que ja ens demana pas la Sònia Gelmà.
Doncs sí, ja estem amb un dels porters de la selecció espanyola i el porter titular del Barça, el Joan García. Joan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
Superada ja la decepció de Cap Verd?
Sí, sí, al final, bueno, volíem començar amb una victòria, evidentment. Però bueno, també tenim clar el que hem de millorar i no queda un altre que treballar. I bueno, tenim clar que si millorem un parell de cosetes anirà tot bé.
Primer Mundial de Joan García. Com ho estàs vivint? Com va ser la convocatòria? Perquè és veritat que havies anat a l'última, però tu devies tenir certa incertesa.
Sí. Estàvem amb els dubtes fins que va sortir la convocatòria, però molt bé, ho estic disfrutant molt, aprofitant molt de la convivència amb els companys, dels entrenaments. Crec que és una experiència única i la veritat que ho estic aprofitant.
Hola, Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer partit d'Espanya, Unai Simón titular, i el normal, si no em dius el contrari en un Mundial, és que no hi hagi canvis a la porteria, perquè és una competició curta. Per un porter és diferent, acostumat com estàs a jugar sempre? Prefereixes pensar que no et tocarà jugar o com ho planteges tot plegat?
Bueno, al final ara a nivell de club sí que tinc la sort d'estar jugant, però també hi ha hagut moments a la meva carrera que no ha sigut així. Llavors, bueno, crec que és un error deixar-te anar o pensar que, bueno, com que no jugues, doncs no fa falta estar del tot concentrat o alguna cosa així, sinó tot el contrari. Crec que has de pensar que en qualsevol moment et pot tocar l'oportunitat, perquè bueno, el futbol és així. D'un moment per un altre pot canviar molt, però bueno, igualment, crec que en un Mundial és molt important anar tots a una, fer molt equip, fer família, i crec que en aquest sentit aquest grup és molt bo. Els que no estem participant o no hem participat en aquest cas en el primer partit, crec que també estem aportant molt des de fora del terreny de joc.
Juguis o no, completes un any de somni, Lliga i Supercopa amb el Barça, i ara el Mundial. L'any ha estat com te l'havies imaginat quan l'estiu passat vas prendre la decisió de fitxar pel Barça?
Sí, bueno, al final jo no sóc molt bueno, d'imaginar-me molt, sinó de viure una mica el dia a dia, però sí, la veritat que ara una miqueta acabant ja la temporada, tot i que encara queda el Mundial, crec que ha sigut una temporada molt, molt positiva, molt orgullós de la temporada que he fet, però bueno, també sent exigent a mi mateix i intentant i treballant que la temporada que vinent sigui millor.
En què ha millorat Joan García aquesta temporada respecte al Joan que era porter de l'Espanyol fa just un any?
Bueno, crec que es millora una mica amb tot. Crec que l'experiència també fa molt, l'anar sumant minuts, anar jugant partits d'alta exigència et fa millorar una mica amb tot. Però bueno, jo crec que sobretot el aportar diferents coses que potser fins ara no havia fet a l'equip. Se m'han posat en situacions que potser no estava acostumat a viure en el terreny de joc i crec que he respost bé i també amb moltes ganes de seguir millorant per aquest camí també.
Durant la temporada ens han anat explicant des del vestidor que aturaves pilotes, ja ho sabien, però s'han sorprès positivament de la teva presa de decisions, sobretot en la sortida de pilota. Hi estàs d'acord?
Sí, crec que és una cosa que ha anat millorant en aquests dos últims anys, diria jo. Des de la temporada passada a l'Espanyol crec que també vaig estar a bon nivell i vaig millorar en aquest sentit. I és una cosa amb el que em sento molt còmode, que a mica en mica he anat treballant. Potser fa uns anys era una mica un punt que havia de millorar i bueno, això és el bo d'entrenar, de treballar dia a dia, d'intentar millorar petits detalls i sí, cada vegada em vaig sentir més còmode en la sortida de pilota, en la presa de decisions, evidentment cometré errors com qualsevol altre jugador, però sí, molt content d'aquesta milloria i seguir treballant perquè segueixi així.
Si repassem les teves actuacions, a la meva memòria hi ha una aturada molt concreta que no sé si coincidirà amb la que tu creus que és potser la millor aturada de la temporada. Primer la sentim i em dius si és aquesta o no.
Podrà fer la centrada, la fa, el cop de cap!
Quina aturada de Joan García!
Joan García per enviar la corna! Ha rematat Pere Milla amb el cap i Super García l'ha enviat a corna en una intervenció que ha deixat amb un pam de nas bona part de l'afició, que
increïble.
Ha vingut disposada a xiular però no disposada a veure intervencions fantàstiques com la que ens acaba de regalar Joan García.
Molt, saps?
Era aquesta, la que per nosaltres potser, per mi com a mínim, és la més destacada. No sé si tu tens alguna altra a la memòria.
Sí, per mi també. La veritat que crec que és una aturada de molta dificultat i, bueno, doncs per sort la vaig poder parar, vaig poder reaccionar a temps i va servir per guanyar el partit.
El català que és gran, perquè jo en recordo una que li vas fer a Johnny Otto des del terra, aixecant la mà, que també, vaja, segur que me'n deixaria unes quantes.
Aquesta de Pere Milla, espera, Costa, perquè aquesta de Pere Milla, després ell va dir que la rada és seva, perquè ell sabia que tu sempre fas aquest gest.
Sí, bueno, amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada i, bueno, jo sempre que veig l'aturada per redes socials o així li envio perquè no s'oblidi, però sí, em porto molt bé a mi.
Joan, mirant enrere en la temporada, la sensació que ha quedat és que en l'inici, molt inici de la temporada, vas haver de protagonitzar alguns partits gairebé heroics. Vaja, t'ho dic com ho recordo, que entre tu i Eric García vau aguantar l'equip quan el Barça tenia més dubtes i que després la cosa es va estabilitzar i no necessitàvem un miracle del Joan a cada partit. Diries que és perquè tu estaves molt millor a l'inici de temporada i que potser no has acabat tan espectacular o no? O el que ha millorat ha estat el nivell de l'equip?
No, bueno, al final crec que són moments de temporada. Potser a principi de temporada sí que vaig tenir alguna actuació, no diria millor, però potser més vistosa o més aturada en el partit. Però crec que l'important és la regularitat. Evidentment, és molt difícil que un jugador estigui al mateix nivell durant tota la temporada i més amb tants partits, amb petites lesions, amb petites molèsties que vas tenint, però l'important és la regularitat de l'equip, que quan no estigui un del tot bé estigui l'altre, i crec que això ha sigut el punt fort d'aquesta temporada. Jo crec que hi ha hagut moments de jugadors que han estat a un nivell jo crec que excel·lent i no hi ha hagut mai un moment on tot l'equip estigués malament, sinó que sempre hi ha hagut algun que ha pogut sostenir una mica l'equip. Llavors jo crec que això és una virtut, intentar portar des d'on es pugui quan no estàs del tot bé i això és l'important d'un esport d'equip.
Joan, el teu fitxatge pel Barça ha estat determinant perquè tu siguis avui aquí en aquest Mundial, creus?
Bueno, no sé el que hagués passat si hagués pres alguna altra decisió, però bueno, segur que ha ajudat. Jo sempre he vist més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
Avui fa un any clavat que es va fer oficial el teu fitxatge pel Barça. Vist en perspectiva, tot plegat ha estat menys traumàtic que del que semblava en aquell moment, que semblava que, vaja, que t'hauries d'amagar en un maleter per anar per Barcelona. Ara comentaves que tens bon rotllo amb Pere Milla. Tot plegat s'ha anat suavitzant, ha estat al final menys del que semblava en aquell moment?
Sí, evidentment va ser en el moment del fitxatge, dels rumors, doncs era tot. Bueno, doncs, molt, com dir-ho, doncs molt proper, molt, era el que hi havia en aquell moment. Però, bueno, jo tenia clar que amb el temps aniria passant i bueno, això ha sigut. Era aguantar una miqueta aquelles dues, tres setmanes de boom i, bueno, després tenir clar que tot es normalitzaria i que l'important era centrar-se en el que és realment important.
Parlant de canvis traumàtics, Cucurella ha fitxat pel Madrid. L'heu vacil·lat molt en aquesta concentració?
No, l'hem felicitat. Jo crec que és un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
Ara ja sou 8 contra 1, ara, perquè abans era 8-0, ara n'hi ha un.
Sí, però bueno, ell també ho porta molt bé, si el vacilem ell també torna a la vacilada, llavors està bé, està divertit.
Cucurella va passar per l'Espanyol, després per la Masia i ara que ha acabat firmant per l'etern rival. Li estàs donant classe sobre com es fa això?
No, crec que crec que cadascú busca el millor pel seu futur, per la seva carrera, per la seva família, i jo crec que cadascú és lliure de prendre aquestes decisions, del que són millor per ell, i molt content de que puguin avançar en la seva carrera.
Acabem tornant al Mundial. Tu has fet cap promesa, cap tatuatge?
No, jo de moment no, perquè llavors t'ho recorden. Llavors, bueno, sí. Si arriba el moment de guanyar el Mundial, ja parlarem aviam què fem, però algú faríem, segur que sí.
Joan... Per cert, com està Lamine? Perquè se'l va veure una mica... Jo et diria enfadat, menys bromista de l'habitual l'endemà de l'empat amb Cap Verd, i no sabem si era per l'empat o perquè volia jugar d'inici.
No, ella
però
està
no
bé, ella està bé, evidentment a tothom li agrada guanyar, quan vens un resultat que potser no és el que volies o esperaves, doncs no estàs amb els ànims al 100%, però bueno, això va ser un dia, el dia després, tots estàvem una miqueta així, però ara ja a tope, concentrats pel diumenge.
Diumenge no el treu de l'equip titular ni de la Fuente.
No sé. Bueno, si algú el treu és el de la Fuente, jo. No sé. La veritat que bueno, tothom coneix el Lamine, tot el que ens pot aportar, però bueno, el que sigui millor per l'equip, el que sigui millor per ell, crec que també s'ha de pensar que això és molt llarg. Evidentment, el de diumenge és un partit importantíssim, però bueno, crec que tenim una selecció amb molt nivell i jugui el que jugui, aportar el que hagi de portar.
Acabo. Parlaves abans de fer família, que és un motiu més que suficient per estar satisfet amb el teu paper. Entenc que si guanya el Mundial a Espanya, te'n sentiràs exactament igual de partícip que si juguessis.
Sí, i tant. Bueno, ja ho vaig dir també quan vaig anar a les Olimpiades, que per desgràcia no tampoc vaig participar, però bueno, ja, jo els hi deia a tots, jo tinc la medalla a casa també, em sento igual de partícip i tant, al final aquí són molts dies de convivència, moltes vivències, molts entrenaments, molt d'esforç, i també el grup, els que juguen, et fan sentir també part d'això, que al final pels que no tenim tants minuts és molt important també.
Joan García, Super García, per Bernat Soler, com has pogut sentir. Per cert, això de Super García t'agrada?
Sí, m'agrada.
Sí, t'agrada, perfecte. Joan García, quina edat tens ara?
25.
25. Clar, els 6 mundials de Messi i Cristiano potser no hi arribes, però tant de bo que en tinguis uns quants més i que puguis gaudir d'aquest que estem vivint aquí als Estats Units, Mèxic i Canadà. Gràcies, Joan.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tocats, 7:45 del vespre, mentre la Sònia acomiada el Joan García, aprofito per preguntar al Santi i a la Gemma per Joan García en primer terme. M'imagino que teníeu coll avall, que està tenint el paper que s'esperava.
I ell també el tenia
coll avall. Vaja, és que ell fins a cert punt no podia tenir garantida la presència al Mundial. I bé, jo crec que pel que expliqueu té perfectament assumit quin és el seu paper, que ha anat a
viure l'experiència, a col·laborar, a sumar... Crec que, a més, pel que sé dels companys que estan allà amb a Chattanooga, la relació entre els tres porters és molt bona. Els porters, a més, són una espècie de parc que s'entenen bastant entre ells, i jo crec que Unai Simón, David Raya i Joan García són tres tios molt, molt, molt decents i molt bons tios.
És que fa la sensació que per separat semblen bons tios, no semblen especialment
recargolats. No, i que entre ells...
Són porters, com diria Núñez, són porters però bones persones.
I jo crec que passa una cosa amb la selecció espanyola, des de fa temps, segurament des que hi és Luis de la Fuente com a seleccionador, que no va tant per meritocràcia, sinó és un entrenador, un seleccionador que creu molt en el que li ha funcionat. I per tant, fins ara, li ha funcionat Unai Simón sota pals. Tot i que Unai Simón ha fet molt, molt pitjor temporada que Joan García.
Però en el grup Unai Simón...
És molt important, sí, sí.
És una persona que és molt líder dintre del vestidor.
Sí.
Hem de pensar que aquesta selecció ha perdut algun referent dels que hi havia. Morata, que tu diries, ostres, Morata tampoc és
no,
que
no,
sigui...
No, era un referent.
No és Van Basten. Però,
sí,
però,
sí, dintre del vestidor, sí.
I Carvajal.
Sí.
I eren nanos que saben treure's el el vestit de jugador de club i posar-se al servei de la selecció i que en tenen els joves, i per això és molt Rodri, una tartana, que no pot jugar a cap mundial, però realment està, és un tip molt important per ell.
Doncs aquest és el paper que li ha tocat a Joan Garcia i el té perfectament assumit en aquest mundial. Avui us hem preguntat per Joan Garcia, però molt més en el seu vessant de porter titular del Barça que no en el de suplent al mundial. Hola de nou, Sonia Oleart.
Hola.
Quina nota poseu a la primera temporada de Joan Garcia com a porter del Barça? Excel·lent, notable, aprovat. Haureu notat que no...
no ens
hem
suspens.
Plantejat posar suspens perquè...
Avui hi hauria,
No, home, no fotis.
Sí, algun de l'Espanyol, no. Potser.
Ah, clar, no.
Bé, vist així, tens raó, però...
Clar, molt bé.
Jo crec que sent rigorosos amb la temporada de Joan
Garcia...
Algú de l'Espanyol i Diego Torres.
Bé, deixem-ho córrer. Sònia, què diu la nostra audiència?
Doncs mira, excel·lent 57%, notable 40% i només ha aprovat un 3%. Diu, sense cap mena de dubte, ens ho diu el Damià, diu, ha fet una temporada excel·lent, millor per evitar riscos que no sigui titular a la Roja, però crec que és el millor porter de l'estat de llarg i possiblement dels 5-10 millors del món. Però de la Fuente ja sabem com és. La Maria diu, transmet molta seguretat, però per a l'excel·lent hagués hagut de ser decisiu a les semis de Copa i als quarts de Champions. El Biel diu, ha fet un aterratge de peus de manual, amb tot l'enrenou del seu fitxatge a la porteria se'l podria haver engolit. I no, lluny d'això, ha fet una boníssima temporada, salvant uns quants punts i deixant alguns highlights memorables, excel·lent. Ara, a per la segona temporada, l'Alfonso diu, notable alt, no poso excel·lent perquè en un futur encara ho farà millor. És jove, té molt marge de millora i guanyarà en experiència. Instagram, per exemple, l'Àlex diu, excel·lent, ha parat quan havia de parar i ha estat fonamental per sortir jugant des del darrere gràcies al seu magnífic joc amb els peus, un dels millors fitxatges dels últims 10 anys del Barça. El Ramon diu, notable alt, pot millorar i segur que ho farà. Quan tingui més confiança amb el joc del Barça serà un dels millors porters del món. I acabo amb la Cèlia, que diu, notable alt, sempre es poden millorar cosetes, però malgrat tot, superbé la seva adaptació a l'equip.
Entre notable alt i excel·lent la majoria dels nostres oients, i jo hi coincideixo.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
No ens movem de Chattanooga, Sònia, perquè en paral·lel a la nostra conversa amb Joan Garcia estava compareixent en roda de premsa un dels protagonistes d'aquesta primera setmana de concentració espanyola, que és Marco Corella.
Sí, se'n diu Llei de Murphy, ja acostuma a passar. Nosaltres estàvem entrevistant Joan Garcia i ha coincidit amb la roda de premsa de Marco Corella, però no patiu perquè ara de seguida sentireu el més interessant, un Marco Corella que estava molt content per haver fitxat pel Madrid, que diu que tot va anar molt ràpid, que el van trucar pel matí, que s'havien posat d'acord als clubs i per la tarda ja havien donat el sí, que no va tenir dubtes. Li han preguntat si era cert que havia tingut ofertes del Barça i de l'Atlètic de Madrid aquest mateix estiu i bé, aquí ha tocat una mica el violí, que són moltes parts, que és un procés molt llarg el d'un fitxatge i que el Madrid va entrar amb molta força i que aquí no es va tancar molt, molt ràpid, perquè a més Mourinho el va trucar, li va dir que tenia ganes de treballar amb ell, li va donar confiança i que doncs això, que ara està molt content d'haver fitxat pel Madrid. Òbviament se li ha preguntat per aquesta inquietud que pot tenir del fet d'un jugador que s'ha format a la Masia, que té passat blaugrana, diu que són etapes a la vida, però que és conscient que entenc que hi haurà jugadors, hi haurà gent que no acabarà d'entendre el seu fitxatge pel Madrid.
Jo estic molt content amb la decisió que he pres, és veritat que entenc que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
En les paraules de Marc Corella, que insisteix en que són etapes de la vida, que la seva etapa al Barça ja va acabar i que el Madrid és un gran club i segurament no li podia dir que no, perquè malgrat que era el Chelsea, ell considera que aquest és un gran pas a la seva carrera.
Primero de todo, decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubes ya tenían más o menos todo hablado, que sí quería ir para allí, y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera.
Doncs ja semblava lògic tot plegat abans d'escoltar les explicacions de l'interessat, però vaja, no renego del meu passat, només faltaria, allà m'han format i segurament he arribat aquí gràcies a allò, i ara és que és molt fàcil, el Barça no m'ha volgut i el Madrid sí, no es poden donar gaires més voltes.
El Barça no necessitava tant.
No, si no ho dic com una crítica, el Barça té altres prioritats i la
és
de Cucurella...
Evidentment, ell volia sortir d'Anglaterra, imagino, ell volia tornar a jugar a Espanya, vull dir, i aquí hi havia una opció al Barça, però que l'opció al Barça jo crec que era una cosa molt més dilatada, molt més dilatant, molt més de negociem, a veure si sí, a si no, i si t'arriba...
I passava per alguna sortida, també.
Tipus...
És allò de negociar...
Aquí, tipus Bernardo Silva.
Sí, és allò de, sí, bueno, ja veurem, ja torni demà, i el trucarem...
Ja el trucarem,
queda apuntat, li passaré l'encàrrec al responsable i tot això, i després resulta que el Madrid arriba i diu, catapum, como estos. El Chelsea diu que el Chelsea també té un problema de
sobrepoblació.
De sobrepoblació, o sigui, una cosa...
I de no jugar a Europa la temporada vinent, se t'ajunta tot...
I clar, si tu comptes els jugadors que té cedits el Chelsea pel món, igual són 50 tios a la plantilla del Chelsea. I resulta que, bueno, pues, fan un bon negoci amb un jugador que més o menys el venen per més o menys el que van pagar, o una mica més, després d'haver-lo amortitzat, i a ell suposo que li pagarà un bon sou, el Madrid no dubta, i ja està. Madrid també s'ha de dir que en dos anys s'ha gastat 110 milions en dos laterals esquerres,
Sí, sí.
I a més hem de sumar, jo crec que aquestes declaracions on no renega Marc Cucurella, les hem d'apuntar, perquè segurament quan Mourinho estigui al càrrec de l'equip, no el tornarem a sentir parlar del Barça ni una mica. És a dir, no,
ni en català.
També és normal. No, en català, jo crec que sí.
En català sí, però jo crec que el que ha explicat avui... El que ha explicat avui, que parla molt bé de... Ostres, a la Masia he pres, estic segurament on estic per la Masia...
Però quan no entri en dinàmica madridista és normal, clar, que no es passi el dia recordant el seu passat de Barça.
Jo ho entenc.
En fi, que Marc...
Mentre no parli de Negreira...
Esperem que tampoc que arribi aquest...
No, però que li preguntaràs segur,
Segur, segur.
Tu quan estaves en el Barça bé, los informes de Negreira...
Notaves que el vent bufava a favor, ja podria ser que li preguntin. Va, que hem de fer una pausa i hem de parlar de Flash Gordon. Ara venim.
El Mundial, al tot costa.
La mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals, plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí. No tiré res. Em quedo aquí.
Busca el triple! Triple, triple, triple!
El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Roig Arena, el primer partit de la sèrie, València-Barça.
Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de les 8 del vespre, València-Barça.
La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
Tornant als clàssics, hi va debutar Anglaterra, que va guanyar per 4-2 Croàcia. Sònia, amb cara i creu per Gordon i Rashford.
Sí, diríem que ara hi creu, tampoc és que Rashford, però clar, va marcar el gol i això sempre allà, com a mínim, apareixes als resums. I jo crec que en els resums dels highlights és difícil que aparegui Gordon, que va jugar 72 minuts i va participar poc del joc. De fet, el protagonista del partit indiscutible és Harry Kane. pels dos gols, és veritat que el primer és un gol de penal i a més li van fer repetir perquè el primer li va aturar Livakovic. Si algú està veient per Esport 3, està veient ara mateix la imatge de l'aturada de Livakovic. Està un punt avançat i per això va repetir Harry Kane. El segon no va fallar i s'ha de dir que el segon gol de Harry Kane és espectacular, amb un cop de cap d'aquells estèticament maquíssims. El tercer el va fer Bellingham i el de Rashford és important perquè en aquell moment anaven 3-2 i Rashford va aprofitar bé aquells 18 minutets perquè va donar el gol de la tranquil·litat a Anglaterra davant d'una Croàcia que havia plantat cara en aquest canvi de generació que estan fent, però on encara hi és Modric, per exemple.
La firma.
La firma d'avui és la del Damià Abella. Hola, Damià, bona tarda.
Bona tarda.
El Damià és tècnic assistent, crec que pel moment, del West Bromwich Albion, exjugador del Barça també, i ens acompanyarà durant aquest Mundial. Damià, què et va semblar el debut anglès?
Doncs una mica fred, no t'enganyaré, el resultat és contundent, jugadors extraordinaris, evidentment, com sabem, però la primera meitat em va deixar una mica fred, tot i el volum de gols que sí que va haver-hi, les accions que van passar, que van ser vistoses, en certa manera, per l'espectador, però Croàcia va ser més dominant, Anglaterra va començar bastant dubitativa, i en certa manera crec que és un equip que juga molt millor amb atacs ràpids, atacs verticals, més que si ha de dominar un partit contra un equip que espera una miqueta més baix.
Era inevitable que els del Barça estiguessin pendents de Gordon, que és evident, com deia sí. La Sònia, que no va tenir un partit lluït. Bé, per un partit no es pot treure cap conclusió, òbviament, però no sé si el vas veure tan discret com ens va semblar la majoria.
Jo crec que va estar discret. Mm. És un jugador que llueix molt més del que va fer ahir. Penso també que he tingut ocasió d'haver molt temps jugar aquí a Anglaterra, al Newcastle, a l'Everton. A mi, al principi de tot, ja fa una colla d'anys, em va impactar quan van jugar entre ells. Jo estava al Watford a Premier League llavors, fa 4 temporades. I recordo que va ser un jugador que es diu, ostres, quina agilitat, quina verticalitat. I el Newcastle va pagar una bona colla de calés per ell. Va funcionar. I a mi és un jugador que m'agrada molt. No parlem de preu, evidentment el preu és una referència per tothom, però és un jugador que crec que ataca molt bé els espais, que és intens, que pressiona molt bé, i crec que el Barça, sense saber-ho, però és la meva percepció, el fitxa no només pensant en aquesta temporada, sinó en el que pugui passar en un futur, sent un jugador que crec que pot ser important per aquest Barça.
Sí, l'altre dia ho comentàvem amb el Rico i el Sergi Soler, que qui sap si el Barça actua pensant en un possible futur sense Rafinha. En tot cas, com diu el Damià, Gordon és el que vam veure ahir, però ben aprofitat. Pressió, desmarcades, però clar, si el tio es desmarca i no l'actives, doncs tampoc no llueixen les seves qualitats. Tu a Rashford el quedaries? Ja no ho dic pel gol d'ahir, que ja sabem que és l'especialitat de la casa, però tu te'l quedaries o tenint Gordon i ara mateix Rafinha no et cal?
Bueno, potser la pregunta que fa és tan simple i tan complicada alhora. Si només mires la part esportiva, jo me la quedaria. Crec que és un jugador que, de nou, és un perfil diferent a Gordon, potser és un pèl més talentós, més inconsistent, però el pic màxim és més alt. Veurem què passa amb els jugadors de davant del Barça, si hi ha alguna sortida o no, per rumorologia pura i dura que va sentint. Llavors, jo crec que és un jugador interessant. Ara, preus, salaris, condicions... Mm-hmm. És que tot això també forma part de a l'hora de confeccionar una plantilla. I fins on sembla, pel que diuen les informacions, doncs els salaris i altres condicionants doncs pot fer més dificultós que pugui venir al Barça o que pugui continuar.
La mirada i la firma del Damià Abella, que, com us comento, ens acompanyarà durant el Mundial. Damià, gràcies, una abraçada.
Abraçada forta.
Santi, Gemma, no faré servir la paraula decebuts perquè per un partit no... Però és veritat que hi havia curiositat per veure Gordon, a veure què, titular amb Anglaterra, i no va tenir un partit lluit. Us va preocupar?
No, però pel fet de que només hem vist un partit. Llavors, calma, queda molt Mundial i ja veurem realment si encaixa o no el Barça. Ho sabrà millor el director esportiu que jo, només veient un partit. Per tant, estic tranquil·la.
No siguem idiotes. Si fos pels Mundials, Gerry Mina seguiria al Barça. Ja està.
I Schillaci seria un dels millors davanters de la història.
En sèrio. Aquesta tonteria d'un partit i no jugues
bé.
Però és una tonteria.
Sí, home, però és inevitable.
Perquè el partit d'abans últim d'Anglaterra, el tio...
Va fer un gol i una assistència.
Un gol i una assistència, sí. Li donen a l'MVP...
Però
i ara,
és inevitable que hi ha curiositat. Sí. Hi ha... Vaja.
I una altra cosa. Flick no és Tuchel, eh?
No, jo insisteixo, per del mal partit d'ahir...
I si jutgem els jugadors per un partit, demà què ens venem a Ferran Torres i a Gavi? I...
Clar, però la diferència és que aquests ja els coneixes.
Clar, però és que...
Ets flashista, eh?
Totalment. El debat és de tontos.
I Kane és molt bo, també per afegir-ho.
No hi ha...
I Declan Rice, i Anderson és molt bo...
Sí, Kane tampoc... Jo crec que no hi ha debat amb Gordon i que Kane és evident que no genera cap debat i que, com diria Bernat Soler, si el poguéssim fitxar l'aniríem a buscar a Múnica.
A Múnica, amb el tren xatanuga, xuxu.
Sí, no, amb tren millor que no, però no arribaríem mai. Fora del Mundial, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Salma marxa.
Sí,
seria el titular, eh?
Si no hi ha un miracle. Sí. Si no hi ha un miracle, Salma ha rebutjat l'última oferta del Barça per renovar el seu contracte que acaba aquest 30 de juny i des del club donen per perduda la jugadora si no hi ha un gir, com et deia, gairebé miraculós de la situació actual. Fonts coneixedores de la negociació apunten que els representants de la jugadora demanaven una fitxa per ella pròxima al milió d'euros. I que això està totalment fora de mercat al Barça. Clar, totalment fora de mercat al Barça.
Ha fet un bon final de temporada, però potser no tant.
Potser és el que li ofereixen fora, i aleshores, clar...
No,
si a fora t'ofereixen alguna cosa semblant, doncs, clar, és el que també demanes aquí. Recordem que les primeres negociacions per la renovació de Salma, les dues parts estaven super allunyades perquè li feien una renovació a la baixa. És a dir, que, clar, imagina't si demana un milió d'euros i li feien una de la baixa de la fitxa que té ara. Al final, amb aquest final de temporada que hi va haver, amb els títols aconseguits, Pere Romeu va aconseguir que el Barça intentés fer un esforç per renovar Salma, però, clar, ni fent aquest esforç s'apropaven a les seves pretensions.
Una cosa és que el Barça no tingui calés i una altra, col·locar una jugadora en una escala salarial que no li toca. Això, jo crec que són situacions diferents.
Efectivament, perquè, clar, així també tens problemes en els moviments que fas dins del propi vestidor, no? I aquest és el que tindria el Barça.
Gemma, quatre titulars d'Oslo foten al camp, déu-n'hi-do. Cadascú és una casuística diferent, però és una dada... Vaja, és un titular dur.
És dur. Per temes esportius, potser Alexia i Salma són les que em preocupen menys. Per temes esportius, em preocupa molt la sortida d'Ona Batlle. Maria León crec que ja ha fet els millors anys de la seva carrera futbolística i els ha fet al Barça, tot i que el seu perfil, una central esquerrana, és sempre complicat de trobar al mercat. Però veurem com treballa el Barça. El que és evident és que és impossible posar damunt la taula un milió d'euros per Salma Parayuelo. És impossible, inviable, perquè tens jugadores que són millor futbolísticament, que estan cobrant molt menys que un milió d'euros. Per tant, ja està.
A punt de tancar de seguida el bàsquet, però abans... Ara. L'organet més famós de Catalunya, que sentirem per últim cop en unes quantes setmanes. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Reservat tanca per vacances.
Sí, després de 38 episodis que hem fet en aquesta tercera temporada, doncs és l'últim, i el que fem és anar tancant alguns dels temes que hem anat tenint aquest any. Parlem del futur de Rafinha, de què pensa Flick sobre Ronald Araujo, parlem bastant de l'espai Barça, el Bernat Soler explica l'espai memorial que hi haurà, és una evolució del Columbari, que ja va sonar fa anys també que es volia fer al Camp Nou, no es va fer, doncs bé, dona detalls d'aquesta qüestió, i també, per exemple, l'Oriol Domènech doncs explica aquestes reunions que hi ha entre el Barça i Goldman Sachs per aquesta ampliació de finançament. Ja sabeu que el Barça necessita diners, més diners, per seguir i continuar amb les obres de l'espai Barça, del Camp Nou. Ja hi ha hagut dues reunions, segons explica Oriol Domènech. Joan Laporta ha estat personalment qui s'ha reunit amb les persones de Goldman Sachs. La primera per informar que necessitaven més diners, la segona ja per avançar una mica en aquesta qüestió, i tot el que han transmès des de Goldman Sachs és positiu, en el sentit de que, evidentment, doncs, tindran aquesta ampliació de finançament. Per tant, això són bones notícies pel Barça, que ja veurem després si fa una assemblea extraordinària el juliol o manté la d'octubre perquè el soci aprovi aquesta ampliació de finançament. Tot això i algunes altres cosetes, i d'altres que queden obertes, com per exemple què ha passat amb les litografies del 125è aniversari.
Home, temes running gags del Reservat. Que...
Sí.
A mi m'interessa més el de les teves samarretes.
També el tenim obert. Compte que, tot i que no hi hagi reservat, aquestes setmanes...
Ah, mira, el tot costa...
Ja la regalem, ja?
Sí, compte que ja la regalen. Algun... No hem parlat mai de regalar, eh? De regalar, no, però farem alguna, potser algun petit reservat dins del tot costa per explicar alguna cosa.
Escolta, portes obertes. Aquí no tancarem en tot l'estiu. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
I acomiado també un munt de gent de cop. Ruth Vilà, gràcies.
Gràcies.
Sònia Chattanooga, gràcies.
Deixa'm dir-te que el Txèquia a Sud-àfrica està empatat a un,
sí,
que som al temps afegit i els sud-africans han empatat.
Aquí, sí.
Faltaria. Bé, sobre un de Sud-àfrica, de fet.
No, falta un de Txèquia. Porra, sí.
Ah, porres. Vale,
fins ara, Sònia.
Fins ara.
Gemma, Santi, gràcies.
A vosaltres.
5 minuts i les 8, 5 minuts i arrenca el València-Barça de la Lliga ACB de la final. Abans, Sònia, remata-ho.
La família de Messi ha emès un comunicat oficial en resposta als múltiples rumors, informacions sobre l'estat de salut de Jorge Messi. El pare de Messi demana respecte i que només la gent més propera sap què és el que està passant. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matisse van Kerkhove, ha guanyat la cinquena etapa del Giro d'Itàlia Next Gen.
Gràcies, Sònia.
Adéu.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez, no, el Josep Cussó, avui com a responsable de l'Estudi 5, amb la Júlia Aparicio al control central, i també gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3. I gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7 i us deixem ara. Macià Lloberes, Roig Arena València, bona tarda.
Com estem, Costa? Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el primer acte de la final de la Lliga ACB, quina pinta us fa això?
Home, d'entrada et diré que el Barça no té a Satoranski, és la primera i l'última baixa, però pinta que el Barça d'entrada no hauria de ser favorit.
Per mi un duel excel·lent, els que millor bàsquet han fet durant tota la temporada i els que, diguem, que no han estat al nivell, però en canvi tenen la grandíssima experiència d'una finalíssima.
Déu-n'hi-do l'ambient ensordidor del Roig Arena, que gairebé es menja la Macià i la Lloberes. Ernest, Carme, pilota vostra.
Vinga, queden 3 minuts perquè comenci la gran final de la Lliga ACB, presentats els dos equips.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Palpicant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar. A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues, també.
Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després els primim la targeta tant com puguem.
Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es promo Catalunya.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilité a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.